Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Què tal? Com esteu? Noies, nois. Avui un nou especial de Mossega la poma. És, bueno,
hombre,
un nou episodi, eh? On estem amb Magma i jo. La Magma, què tal?
Hola, molt bones a tothom.
El Ludo té una feina? Té una feina?
Sí, està molt enfeinat.
Està molt enfeinat i avui no...
Està molt enfadat.
No pot estar, està, buf, una feina. Bueno. Total, que avui tornem a l'essència de Mossega la poma i farem un especial teva meva, tiqui-taca. El Magma i jo, parlant-vos de novetats que ens han semblat interessants o trucs, sobretot són funcionalitats, vale? Algunes ja hi eren present abans i moltes segur que les coneixeu. Però és el típic episodi que val la pena que escolteu encara que sigueu, encara que aneu per la vida de guais, no? Ai, ara jo ja controlo, demà, ja controlo. Encara que sigui així, nosaltres també caiem en aquest error i després quan veiem a altres que ho expliquen diem, hòstia, doncs això no ho sabia. O hòstia, si això és així, és... Pues, avui sí. Anem d'aquest pal, vale? Anem a explicar-vos trucs d'iOS, darreres versions, i de macOS Ventura, explicant com està i on, bueno, quina és la funcionalitat i on la podeu trobar i com la podeu fer servir. Dues coses. En les notes del programa ho trobareu classificat a la primera part tots els consells o tots els trucs o totes les funcionalitats d'iOS i a la segona de macOS. Ho hem fet així perquè quedi més paquetitzat i tingueu sempre un punt de lectura o d'accés fàcil. Però en el desenvolupament del programa les anirem fent una, un i una. Així no parlaré tota una estona.
Tiqui-taca.
Un i després, exacte. All right? Vale, doncs aquesta és la idea. Espero que us agradi. Estem a YouTube en directe. Saludem a la gent que està a YouTube. Com sempre, no hem anunciat res. Per tant, dubto molt que ningú digui res. Però bueno, em consta que estem reproduint a YouTube. Vale?
Okay.
I ens anirà bé perquè en alguns casos intentarem compartir pantalla, fer una mica... Avui serà un programa una miqueta diferent. Per tant, demanem per endavant disculpes o d'antuvi disculpes als oients perquè si no ho veieu a YouTube, doncs alguna cosa es perdran. Però bé, bueno, intentarem seguir el guió i explicar-ho, que és com ho tenim aquí guionat. Dit això, aquest és l'episodi 547 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, tiqui-taca, tiqui-taca, teva meva, teva meva. Comencem per iOS, vinga, tira, que anem ràpid.
Vinga. Bueno, això aniria bé que ho fes de darrere de la teva, però bueno, al final estan relacionats. Amb iOS 15 es van introduir una mena d'escriptoris que veig que molt poca gent i fins i tot jo vaig tardar molt a mirar-m'ho, que són els modes de concentració. Vale, que és... Bàsicament ens ajuda com a muntar una configuració personalitzada de l'iPhone per cada moment, no? Llavors, com per exemple, jo que sé, està a la feina, em sembla que ve per defecte, feina i oci o alguna cosa així, vale?
Però pots crear tants com tu vulguis, eh?
Pots crear tants com vulguis, sí. Jo he anat per la feina i una normal, crec. O una només Slack o una cosa així.
Mira, vaig a dir-te els meus. Perquè jo sí que ho tinc, vale, configurat, i tinc una... Ara ho explicaràs, però tinc una pantalla per cada un. Jo tinc no molestar, nice, temps, sí, lliure, feina, dormir no em toquis els collons, tot disponible i desconnexió total. Vale?
Joder,
algunes són, vale, coincidents. Però bueno, així sí, em permet posar fons de pantalla diferents, widgets diferents.
15, si no recordo malament, i té una opció...
Amb el Mac i amb l'iPad, tu pots tenir tot sincronitzat.
Sí, amb el, sí, amb el handoff, de fet, amb tot el que tinguis a prop. Mm. I el Watch, de fet, també. Mm. Això ho podeu mirar a dins de configuració i dins d'un lloc que posa modes de concentració. ¿Vale? En iOS també hi ha una manera més ràpida d'anar-hi, que és prema una estona, un parell de segons, la pantalla de bloqueig. ¿Vale? Si prens la pantalla de bloqueig una estona, doncs també et deixa configurar-ho. Llavors, en els modes de concentració, bàsicament, el que tenim és quatre opcions, bàsicament. Després es poden entrellaçar o es poden configurar, però bàsicament són notificacions, és a dir, activar o desactivar notificacions específiques per aplicació. És a dir, que podríem tenir, jo què sé, doncs en el mode de treball, doncs que només tinguéssim notificacions de Slack, per exemple, no? Trucades sí, i missatges jo... de contactes.
Això és molt important, eh? Jo, per exemple, a treball tinc només activat el Teams, però WhatsApp i altres coses no.
Ah, exacte.
Ara no recordo. Crec que no. Però sí que admeto trucades de determinades persones, de la família...
Ah, exacte.
Sí. Aquestes combinacions barrejades les pots fer. Continua, perdona, Marc.
Sí, doncs, com deia, tenim també la part de trucades i missatges. Li podem posar un fons de pantalla, va bé, per saber a quin
mode estàs. Sense... Exacte, no? Sí.
És jo l'utilitzo... una manera fàcil de fer-ho.
Jo l'utilitzo bàsicament per això, correcte. Mm.
I una que m'agrada molt, que és mostrar quines apps es mostren a l'escriptori, com si les tinguéssim només instal·lades, no? Llavors,
però
jo sí miro
iOS,
el meu...
Però això no ho faig servir jo, a iOS també?
Sí, sí, a iOS també, i a més va molt bé perquè en el meu cas, en el mode de concentració...
Pots canviar les aplicacions de dintre?
Sí, sí, sí. De fet, en el mode de concentració que tinc jo de feina, de fet, fins i tot tinc un widget, vale? Perquè pots configurar tot l'escriptori d'iOS, tota la pantalla d'inici.
No.
A l'Springboard de tota la vida.
Ara sí, la pantalla d'inici, però no les pantalles d'aplicacions.
Sí, sí, també. Ho tinc
també? Aquí. Ah, vale.
Sí, sí, de fet només en tinc una, es pot configurar a l'Springboard. És a dir, jo en el meu cas, per exemple, a feina només tinc l'Slack, tinc els autentificadors de login i el mail i el calendari. I després a sobre tinc un widget amb el calendari. Mm. I només tinc aquest escriptori, no tinc res més. Vale? Està molt bé perquè, a més, el mode aquest de concentració treu el mono, diguem-ne, de donar-li a Twitter o de donar-li a una xarxa social, perquè no tens l'app instal·lada.
Correcte.
Realment està, eh? Està a la biblioteca d'apps. Però us animo a configurar-vos també l'escriptori en aquest sentit, perquè també és una manera de fer un focus en una...
Bona pensada.
En
un tipus d'apps. Jo això no ho tinc. Jo tinc, diguéssim, que els escriptoris que hi ha a darrere són idèntics amb independència del mòdul de concentració. Vale? Però, i escolta'm, i com ho modifico, això?
Això és el que estava pensant, perquè ho vaig fer fa un temps, però veig que el que has de fer és estar en el mode de concentració i editar la pantalla d'inici. Editar l'Springboard.
Amigo!
Sí.
No, però ha d'haver-hi alguna cosa, perquè...
Jo ho estic fent ara mateix i, de fet, m'estan vibrant les aplicacions.
Ja.
I de fet, aquí, ja et dic, et configures l'escriptori i jo només tinc una plana. Una plana amb les quatre aplicacions aquestes i ja està. O sigui, és veritat que fa un temps que ho vaig fer i ara... Però veig que sí, que jo puc afegir aquí una aplicació o eliminar-la.
Vale, jo, saps el que passa? Que jo no he tocat res i en tots els mòduls de concentració sempre tinc les mateixes pantalles.
Clar, perquè si no l'edites, agafa l'original, que és la primera que tenies.
Vale, però si l'edito en un mòdul de concentració, que és el que vaig a fer ara...
Sí, prova-ho a veure.
Vaig a eliminar
una
aplicació.
Elimina una de les apps.
Sí, una de Nike, que no utilitzo per res.
Vale, per
exemple. I estic en un mòdul de concentració. Ara vaig a canviar de mòdul de concentració... I he canviat. I ara, quan me'n vaig, també m'ha desaparegut. No estic editant en relació al mòdul de concentració.
Pues m'ho miro perquè jo ho tinc així, eh? Ja et dic, només tinc una plana d'apps i quan canvio de mode de concentració, segurament, aviam, ara...
Ha d'haver-hi un flac, o s'ha de fer...
Hi ha d'haver alguna cosa, sí. Però segurament, a veure, un moment. Personalitzar, pantalla d'ini... Ah! A veure...
Això és normal, que ens passi. Estem a mossegar la poma.
És que això fa temps que ho vaig fer, però no menteixo, ho tinc aquí. No sé si deu haver un flac que posi... No sé. És curiós, Però... no menteixo, ho tinc així.
No, ja sabem que no menteixes perquè ho acabem de veure. Però no sé... No ho sé.
Bueno, mentre tu expliques l'altre, ho miro de mentres, Però
vale.
No veig que hi hagi cap opció més,
Bueno.
A lo millor dins dels modes de concentració, ajustaments, hi ha compartir apps o alguna cosa així.
Mm-hmm. Bueno, si et sembla, anem pel meu, vale? Pel següent, que ara va per macOS, per Ventura.
Vale, respecte a una cosa, respecte al tema de... Hi ha una opció dins dels modes... dins de cada mode de concentració, que és important que el mireu, que és que hi ha un lloc que posa permetre notificacions i posa persones i apps. Vale? Jo normalment tinc a persones, vale? Si aneu a dins de persones, si l'aplicació, per exemple, em sembla que Telegram i Slack han adquirit, diguem-ne, han implementat l'API d'Apple per aquest tema, quan seleccioneu una persona no només seran, per exemple, missatges d'iMessage, sinó missatges de Slack.
O trucades,
persona,
O trucades.
Amb el tema de trucades, jo tinc posat des de tiempos immemoriales, perquè això del no molestar...
Ja fa molt de temps que funciona.
Sí. No sé si és de iOS 6 o una cosa així. Mm. I ho he tingut sempre configurat amb els favorits. És una cosa que us recomano també tenir, que hi ha molta gent que no ho fa servir, que és una xorrada i és una opció que... Jo no sé si els Nokias antics ho tenien ja, El tema de tenir favorits com a trucada. Mm. Això va bé, doncs, perquè... pots tenir un favorit, un preferit, no?, per trucar-lo directament o fins i tot una adreça de FaceTime o de correu. I jo tinc aquesta opció posada amb els favorits, és a dir, que em poden trucar, per exemple, doncs, la meva família i quatre persones més, no? Us recomano que us ho mireu això perquè el tema del no molestar està molt bé perquè no te toquen els huevos a la nit, no? Mm. Però hi ha certes coses, com per exemple, jo què sé, que et truquin d'una alarma o que et truquin...
Els pares.
O alguna emergència o el que sigui. Mm. Us recomano que us mireu això. Hi ha una opció que posa permetre trucades repetides que em sembla que és que si... ho posa aquí, no? En menys de 3 minuts la persona truca un altre cop, doncs que soni. Mm. Aquí hem de veure, aviam, què ens interessa, no? Perquè tinc un cas de fa poc d'una gent que... tenien aquest tema amb l'iPhone, els van trucar d'una alarma a la matinada i, òbviament, doncs, no va sortir.
No la van agafar.
Mm. O sigui que us recomano que us mireu aquesta opció que, o fins i tot posar com a favorit si sabeu el número que us trucarà o alguna cosa així. Però és important saber això, que hi ha la part aquesta de permetre trucades de certes persones o certs números.
Jo recomano quan... muntes l'iPhone, si no heredes la configuració d'altres, o d'Android, perquè aquests dies a la sogra li vam regalar un iPhone 11 antic, un iPhone 11 Pro, i li vam haver de migrar del seu antic Android, ¿vale? Que hi ha una utilitat d'Apple que fa aquesta
migració. El Move to iOS.
Sí,
Move to iOS. Està bastant bé,
Sí, tot i que mai... A veure, la gent gran, l'única cosa per la que vol el telèfon és si té un expertise estàndard WhatsApp, i amb el WhatsApp en té prou per fer vida social, no necessita res més, les trucades són secundàries. Sí. I si és una mica més espavilat o espavilada, el WhatsApp, que ja us dic, ens enfotem molt, jo sóc el primer que el critico i tal, però jo reconec el valor de connexió social que té per la gent gran el WhatsApp. Perquè és molt important, Vale, doncs les altres dues aplicacions són YouTube.
Ah,
I si és un pelet més agosarat, a part del YouTube, poseu-li TikTok. Perquè les iaies i els iaios, sobretot les iaies amb el TikTok, s'ho passen teta. O sigui, una cosa bestial. I veure la cara de felicitat de la iaia no té, o de la mama, no té, no té preu.
Vale, doncs si li instal·leu el TikTok a la iaia, poseu-li el del tiempo de uso una hora i mitja al dia, només, eh? Perquè... Mm. Sí, sí. Aquestes aplicacions et roben sí, sí. el temps.
Doncs això, instal·leu, o sigui, en el moment que doneu d'alta un, o esteu configurant un nou telèfon, una de les primeres passes, bueno, en el meu cas la seqüència la tinc sempre molt coneguda, eh? One password, patatí, patatam, pum, pum. Però, sobretot, això de favorits, perquè totes aquelles persones que en qualsevol circumstància us puguin localitzar, família, alarmes, el que sigui, haurien d'estar totes marcades com a favorits. I d'aquestes, fora bo que hi hagués alguna persona diguéssim, amb una relació estreta amb ella, però que no s'espantés gaire, ¿vale? Per marcar-la com a persona de contacte en cas d'emergència. Perquè el teu telèfon, també, si hi ha un problema, trucarà a aquesta persona. ¿Vale?
Sí, i els enviarà un SMS, de fet.
Sí,
de
sí,
fet,
sí.
Podeu... I això està bé perquè també pots posar una persona que no tingui iPhone.
Sí, exacte.
Envia un SMS.
Sí, però a vegades, poso a la parella, o poso als pares, o al papa, o a la mama. Sí, ojo, sí. Però igual la mama és molt gran i, no està, i està delicada de salut. Vull dir, penseu una mica què feu, ¿vale? Diguéssim, sí, doneu sí, una sí. mica de senderi. Vale, doncs ja està d'aquesta primera part, vos tiro jo per la
sí,
meva.
Sí, no se m'acut, d'això no se m'acut res més.
Molt bé, guapos. Doncs vaig intentar compartir-vos, tot i que no es veu massa bé, el meu escritori. No, espera't, deixo de compartir un segon. Vaig a tornar a compartir un segon.
Jo de mentre vaig mirant això que m'has dit abans, a veure què passa.
Sí. A veure si puc compartir-vos només una finestra, perquè és que la veia molt petita i a veure si ara la podeu veure una miqueta més gran. ¿Vale? Bueno, ara us estic compartint la finestra de les... ja t'ho diré demà, de les... un segon... de la configuració del sistema, que abans es deien preferències en català,
sí, configuració
del nom. Sistema. I us vull parlar de com ara, amb les preferències noves... teniu un sistema bastant avançat per gestionar l'emmagatzematge en el vostre Mac. Ara estem parlant de Mac OS. ¿Vale? Només que entreu a les preferències, que és configuració general emmagatzematge, teniu un overview, una vista general de quines aplicacions, o sigui, quin és el vostre emmagatzematge general en el vostre disc dur instal·lat dintre. Podeu veure altres volums, podeu marcar i... Perdoneu, que estic on no toca. Podeu marcar tots els volums i us fa un escaneig de com teniu els diferents volums. Jo, per exemple, tinc, a part del volum clàssic Macintosh HD, tinc un disc dur extern on tinc el backup de Time Machine, un altre disc on tinc Media, que bàsicament aquí el que ja són pel·lícules baixades del torrent.
Vale. T'has acostumat ràpid, Tomàs, en aquesta...
Sí, m'ha costat, sí? I encara hi ha algunes vegades...
Què dius, hòstia?
Ara us diré un truqui per buscar...
Que bueno, són
per...
tants anys amb les preferències
sí,
del
sí,
sistema
sí.
que...
I em va descol·locar durant força temps, però ara us explico un truqui. Bueno, tinc el Media i un volum que és una tarja, una targeta d'aquestes SD ficades amb un extensor USB-C, ¿vale? Que es diu Trascend, que aquí tinc backups de mossega la poma, i o sigui, tinc coses que vull tenir per aquí, però que no han de formar part del disc dur. ¿Vale? Bueno, el truqui és buscar aquí dalt. ¿Vale? No sé si ho veieu, on estan a sota de dels tres botons de pantalla, vermell,
sí.
groc i verd, teniu un buscador. I aquí ho podeu buscar o per català o per anglès o el que sigui. ¿Vale?
Aprofito per la cunya de iOS. Mm-hmm. Aquest truc en iOS, heu de fer una mica de scroll cap a baix i surt el buscador també.
Sí, per exemple.
Que...
Sí, sí, digues, acaba tu.
No, que dic que en el Mac surt per defecte, no? Si fas escape ara...
Sí, sí, només que entres aquí dintre surt, sí, sí. No,
però en iOS està ocult, heu de fer un scroll cap a baix.
Que funciona de la mateixa forma. I, de fet,
jo crec
que la idea que tenen ells, que tenien ells a darrere, és unificar les preferències de sistema tant amb iOS
sí,
com...
Sí, era una cosa que al final els maqueros antics no volien, però... tenia sentit, perquè
sí.
Havien d'unificar.
Vale, truqui. Hòstia, on collons està en les preferències del sistema el FLAC, o sigui, l'opció per poder activar tot des de l'Apple Watch. Doncs jo escric Watch i ja estic. Permet que l'Apple Watch desbloquegi el Mac. I ja me'n vaig a l'opció. Vale? O sigui que no m'he de desmarxar gaire.
Vale? Sí.
O emmagatzematge. Pues, EMM, configuració de l'emmagatzematge i ja tornem a estar a la pantalla on estàvem abans. Vale? Per tant, busqueu que és la forma més ràpida d'accedir-hi. Vale? Bueno, seguim. Una opció que teniu aquí o des d'aquí, el que podeu fer és deixar a l'iCloud arxius locals que no es necessitin o no es facin servir. Vale? I això crec que es fa des de...
Tu, Tomàs, perdona, ara sí. que és el que té que ensenyis la pantalla. Mm. A quin servei guardes les fotos?
iCloud.
Ah, vale.
Les tinc a iCloud, sí. I en l'iCloud Drive és l'altre lloc on també tinc emmagatzemat diferents coses, vale? Quan li dongueu a optimitzar...
Això aquí, està bé, sí, aquesta funció.
Sí, això permet optimitzar, sobretot si teniu pel·lícules descarregades de l'Apple TV. Vale?
Hi ha un lloc que et diu reduir desordre, que està molt bé. Sí. Nosaltres no ho veiem, perquè has compartit només aquesta, però està molt bé perquè et diu reduir desordre i et posa fitxers que tens grans por allà, descàrregues o...
Deixa'm veure una cosa, lloc. Si li dono a la I no us surt a vosaltres... No, ho veieu.
No ho veieu,
vale. Us ho aniré descrivint, vale? De fet, a qualsevol d'aquestes opcions, que són molt interessants, per exemple, si doneu a la I d'informació d'aplicacions, us mostra la llista de les aplicacions que teniu actives ordenades per a aquelles que tenen més ocupació, que els arxius relacionats amb aquella aplicació tenen més ocupació. Per exemple, jo encara tinc pel·lícules de l'iMovie que crec que no tenia res, però com vaig estar provant a l'ODBC aquest, a l'ODBC no, a l'OBS, ¿vale? I vaig fer algunes gravacions, van quedar associades a l'iMovie, ¿vale? Al directori de l'iMovie. Per tant, allà tinc, no sé, 3 gigas.
Clar.
Sí. Però bueno, el Word, Outlook, el Mail, el PowerPoint, inclús els navegadors, aquí ho veureu. Vale? Veureu el que ocupen i a partir d'aquí podeu entrar a dintre. També és interessant perquè en aquesta pantalla que no veieu ara, a part de la informació de la mida de l'emmagatzematge associat a cada una de les aplicacions, us diu dues informacions que són molt, molt bones. De cada aplicació, quin és el seu tipus? Si és universal, si és una aplicació d'iOS, si és una aplicació compatible amb M1 o és d'Intel, ¿vale? Mm-hmm. És curiós. I l'altra, quina és la data del darrer accés? Perquè si teniu aplicacions de l'any de la Picó que ocupen molt i que fa mogollon que no heu accedit, xiqui caput que les heu d'Esbur. ¿Vale?
Ja ho he trobat, ara us ho explico.
Ah, vale.
És que és una mica més complicat del que sembla.
Molt bé. L'altra opció que és interessant és que veieu el correu. Vale? Si feu servir l'aplicació Mail del correu, si teniu un històric molt gran, més enllà del propi correu en si, tindreu estaran dintre els adjunts. Vale? I pot semblar una xorrada, però quan porteu molt de temps fent anar el correu electrònic, els adjunts ocupen bastant.
Sí,
vale?
Sí, sí.
Si no sou precavuts a l'hora d'esborrar o bé el correu o bé l'adjunt, pues, ho tindreu per...
I perdona, què dius? Que aquí li dones a optimitzar i et busca... O sigui, et mostra els adjunts que tinguis en l'app de mail.
No, t'obre el mail i dins del mail hi ha una opció d'esborrar adjunts, vale?
Ah, ok. Vale.
Sí, crec que va així. Exacte. Bueno, en tot cas, reviseu, perquè jo crec que aquí està força ben explicat. La
sí,
I d'informació et dona bastanta informació i no cal utilitzar cap aplicació externa d'optimització d'espai ni res. Tirant i navegant per l'opció d'emmagatzematge, de gestionar l'emmagatzematge de la propi macOS, us han sortit.
Sí, a mi m'ha superbé aquesta que posava reduir desordre, que et busca fitxers grans. Està guai.
Molt bé, deixo de compartir, et passo el testimoni i anem per la següent de iOS.
Vale, la següent d'iOS és l'anterior, perquè ara he vist que era. És una mica més complicat del que sembla. Una cosa són els modes de concentració, vale? Són combinables. Una cosa són els modes de concentració i una altra cosa són les pàgines de pantalla d'inici, és a dir, les pàgines de l'Springboard. Vale? Això que tinc a les mans és que vaig cascar l'altre dia i m'he quedat xungo.
Vas què? Perdona, he entès no, malament.
Que vaig anar a fer una via ferrata.
Ah!
I bueno, les mans...
Havia entès una guarrada, però bueno, continua.
No, una via ferrata. Llavors, què passa? Una cosa són els modes de concentració, per exemple, el de feina, i no té per què estar vinculat a una pantalla d'inici en concreta. Ok? Llavors, no sé si m'he explicat, m'has entès? És a dir, el mode de concentració, per exemple, no molestar, no té per què modificar la pantalla d'inici. Vale? Que això és el que jo havia passat per alt. Llavors, què passa? Quan entrem a la configuració del mode, en aquest cas jo l'he posat test, perquè estava aquí ara veient, a sota hi ha un lloc que posa, després de persones, apps i tot això, que diu personalitza les pantalles. I aquí...
Però això està associat al mode de concentració? O està associat a la configuració de la pantalla?
Tu pots tenir dins de... Sense mode de concentració, és a dir, quan tu... és que això és una cosa nova també... Quan edites a l'Springboard,
sí,
allò típic del Jelly Mode, no? que les apps comencen a ballar, hi ha una cosa oculta des del punt de vista de UX, no està gaire bé, però si prems aquí sota, on tens la
barra de navegació de les diferents pantalles.
Exacte. Si apretes allà, et surten... escriptoris.
Ai, no ho havia vist mai, això. No ho havia vist mai, això.
Doncs no sé ni com m'han recordat. Llavors, aquí tens diferents escriptoris i els pots seleccionar o deseleccionar. Vale? Un cop tens un escriptori configurat, que el pots seleccionar o no seleccionar, doncs allà et poses l'escriptori com el vols, amb les quatre aplicacions que vulguis, amb el widget que vulguis, el tab. I això és independent del mode de concentració. El tens allà, el pots tenir o no el pots tenir. Però llavors, dins del mode de concentració, vale, dins del mode de concentració...
El pots associar, associar a un escriptori.
Exacte. En selecciones un i diu personalitza les pantalles. I tu li dius aquí seleccionar i et diu, ei, selecciona quina vols.
Quin dels teus escriptoris has definit?
Tots, cap, exacte. Llavors aquí és quan selecciones aquesta configuració de pantalla, aquest escriptori, pam, i aquest és l'únic que t'ensenyarà.
I que quedarà associat al mode de concentració.
Exacte, i queda associat al mode de concentració.
Però tu, de fet, pots tenir escriptoris amb independència que utilitzis els modes de concentració.
Sí, sí, són dues coses separades. Per això ara aquí a tu no et funcionava, perquè són dues coses separades que les pots combinar.
Correcte.
Vale? I això és el que vaig fer jo fa temps i ja ni me'n recordava. Vale? I veig, per cert, que pots fins i tot posar-hi un horari. Posar-ho en un horari. Hòstia, el cap de setmana directament ja... O sigui, perquè no ho hagis de fer manualment, vale?
Vale.
Cap novetat.
Vale. Segueixo jo, no? Perquè t'has consumit el teu temps per parlar d'aquest tema.
Sí, vinga. Ja li dono el rellotge aquell dels escacs.
Dels escacs. Vale, doncs com em toca a mi vaig a fer una pausa. El que ve ara és interessant, són truquis per les actualitzacions de les aplicacions. Anem a fer una pausa, anem a contacte i anem a la falca de Bitrate i tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, m'ho seguis, res a dir, només, mira, vaig a comprovar si hi ha algú de YouTube per saludar-lo. Ah, tenim dues persones que ens estan visualitzant. What the fuck?
El dia que no va funcionar, pobres, es van quedar 5 o 6 a la cola i mai van poder veure el vídeo.
Sí, de fet, jo tenia... hola, Pablo Carvajales, que ens està seguint per YouTube. O sigui que content que per fi tinguem feedback de la gent que se segueix per YouTube i que ens vagi dient... Ens diu, bona tarda, nois, crec que a YouTube no us havia vist encara. Jo era més de Twitch. Doncs pues mira, tu i 4 més, perquè no sou gaires els de Twitch. Però bueno, estem molt contents de que estiguis amb nosaltres i abraçades i records. Seguim. Això, des de dir-vos molt ràpidament a contacte on estem. Ja no estem a Twitter, això ja va passar a la història. Només estem a Mastodon, som els tios més feliços d'aquest món i anem bé. Ja estem a tocar dels 10 milions d'usuaris a Mastodon, o sigui que molt bé. I dos, tenim una comunitat a Telegram que és força activa, que tenim, està com repartida en diferents grups o temàtiques. Hi ha una temàtica general, una altra que parla de finances. Hi ha una molt bona, que és la que té, amb diferència, més participació, que és en el futur tots serem gilipolles.
Aquest està molt divertit.
I la gent va posant exemples de que això serà així, no ja no en el futur, sinó avui en dia.
Que és el present, sí.
És el present, sí. Que us apunteu a Telegram de Mossega la Poma. Tot això, Mastodon, Telegram, si us voleu fer mecenes, si voleu entrar afiliats per comprar Amazon i que no us costi més però que ens caiguin uns petits cèntims, tot això ho trobareu a la pàgina de mossegalapoma.cat. I dit això, anem a la segona part. Abans, la falca de ByteRite, que és un patrocinador que ens estima molt, i tornem de seguida.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Molt bé, doncs tornem. Tornem parlant de les actualitzacions de les aplicacions. ¿Vale? Vaig a compartir pantalla. En aquest cas, vaig a compartir tot el meu escriptori. I a veure si funciona. Vaig a minimitzar. Vale, així esteu veient el meu fons de pantalla, que és un llac alpí. La mar de mono. Doncs, el que us deia, actualitzar aplicacions. A veure, no és quelcom que ens hagi de preocupar gaire, perquè la majoria d'aplicacions, sobretot les més modernes, entre cometes, ja tenen l'opció d'actualitzar-se quan hi ha una nova versió. Ho fan, t'avisen i s'actualitzen. ¿Vale? Sí que és cert que quan instal·leu una aplicació nova per primer cop, comproveu a les preferències que dues coses. Una, que s'arranqui a l'inici de sessió si us interessa, si no, no. I dos, si no està marcat, marqueu les actualitzacions automàtiques perquè és un tema de seguretat. Però, si això us preocupa, si us preocupa que una actualització automàtica us trenqui una aplicació, deixi de funcionar, etc., hi ha altres opcions de vigilància. ¿Vale? Una d'elles... canvio una mica l'ordre que volia explicar, però us ho dic. Una d'elles és CleanMyMac. CleanMyMac és una utilitat...
antediluviana.
De les primeres, igual que hi havia...
Com era aquella gratuïta? No me'n recordo ja. Onyx?
Onyx, sí, però crec que ja no sé si existeixen.
Que tiempos aquellos.
Però bueno, CleanMyMac està molt bé, ha anat evolucionant, els seus programadors la tenen molt ben treballada, permet neteja, millora de velocitat, té un detector d'amenaces o de malware incorporat, està molt bé. Jo la faig servir de tant en tant per fer neteja, ara seria el moment de córrer la neteja, que no ho faré. La faig servir...
Té l'opció de buscar arxius duplicats?
Sí, Large and All Files té un Space Lens sobre l'ocupació de disc i com està distribuït. Té un Shredder, que és molt bona, que és que no només esborra l'arxiu, sinó que el matxaca milers de milions de vegades perquè no es pugui recuperar.
Ah,
i,
que guai.
I potser la utilitat que més faig servir jo de...
Per cert, si no teniu el Clean My Mac, la utilitat de discos
també
ho té, això.
També ho té.
També té l'opció de... De fet, posa cifrado a nivell militar, no sé què posar.
Sí, exacte. Una de les funcions de CleanMyMac, que no és el que no us vull explicar tot CleanMyMac, però una de les que fa servir moltíssim, la que més amb diferència és l'Uninstaller. ¿Vale? Perquè l'Uninstaller fa molt més que agafar l'aplicació de la carpeta aplicacions i tirar-la a la paperera.
Sí, això és una cosa que, de veritat, que no entenc com Apple...
No ho ha resolt.
No ho té, diu. Sí, és que és una cosa que no he entès mai.
El que fa CleanMyMac és mantenir una base de dades on es referencia l'aplicació i tot allò merdós que les aplicacions s'instal·len a les llibreries, a la llibreria de plugins, al directori de llibreria, no sé què, llibreria local... O sigui, ho revisa tot, veu si té o no transcendència en el, com a dades, és a dir, si són dades, si són arxius de dades creades per una aplicació, per exemple, de vídeo o d'àudio, tal, aquests arxius creats amb aquesta aplicació no te'ls toca, però la merda que hi ha intrínseca, que és molt més que la que és la pròpia aplicació, sí, ho
caché,
sap.
Preferències,
correcte.
Application ara, support...
Exacte, tot això ho agafa i t'ho tira a la paperera. Aleshores, sí. les desinstal·lacions realment són reixides, són com han de ser, i no et deixen merda por ahí, que al principi no, però amb el temps comença a ser fonts de conflictes, ¿vale?
Sí.
A part de que a mi no m'agrada tenir caca no desitjar, ¿vale?
Vale, una cosa, Perón. Us dono una alternativa, també antediluviana, d'aquesta opció si no teniu el CleanMyMac. És una app gratuïta que fa molts anys que existeix, que es diu App Cleaner.
Ah, sí.
Vale, és una app que només serveix per això.
Jo l'havia tingut. El que passa que com tinc aquesta, doncs no la faig servir. Vale.
Però està molt bé. És una app que és dedicada només a això. I és gratuïta.
Vale, a lo que anava.
Si li podeu donar un dineret al senyor, millor.
Sí, també. Sí, els desenvolupadors, al final, un es pensa que són que fora de les de Microsoft, de Adobe o d'aquestes grosses, la majoria de gent, sempre ho explico, els desenvolupadors són ell, el seu germà o germana, el nòvio o la nòvia i tots...
I el de màrqueting.
Bueno, la nòvia fa de màrqueting o el nòvio, clar. O sigui que no, que són tres mataus, que són bona gent, simpàtics, pots contactar amb ells, parlar-ne i, hòstia, fan una feina que jo crec que per 2, 3, 5 euros, encara que siguin gratuïtes, jo crec que val la pena...
Sí, feu-li una donació.
Sí, sí. Vale, doncs, aquí dins de CleanMyMac, si teniu ja CleanMyMac, que sapigueu que teniu un updater, vale? Que va d'aquella manera, ¿vale?
Ah, sí? Però què és? De les apps que tens instal·lades?
Sí, all your Mac software is updated to the last version available, que és el que diu
has
el missatge.
Has fet els deures, Tomàs? Tens tot actualitzat.
Pues no, perquè hi ha coses que...
Ah, perquè... I no les pilla.
Que el CleanMyMac Updater no ho pilla. Que sapigueu que nosaltres no només tenim aplicacions en el Mac. Tenim utilitats, tenim plugins, que també tenen versions. I això, malauradament, CleanMyMac no... O sigui, és una més, però no ho detecta. ¿Vale? Aleshores, proposta com a alternativa, que és de pagament, però que hi ha una versió gratuïta que, bueno, que jo l'estic provant ara gratuïta. ¿Vale? L'alternativa es diu Mac Updater. No confondre amb... Ui, no, això és una altra cosa que us volia ensenyar. És aquesta, Mac Updater. ¿Vale?
Però això és un plugin de...
No.
Ah.
No, això és... Espera, que la vaig obrir perquè es vegi en su absoluta i magnificència. Vale, això és una aplicació. És una aplicació que, a més, queda dalt a la barra de tasques que la pots programar. Pots programar com es fa les seves revisions, pots programar què passa si troba un update, si l'actualitza o no l'actualitza.
Vale?
Quins avantatges té Mac Updater? Que ho fa tot de manera centralitzada. Com veieu, com Discord és una aplicació per Mac que és d'iPad o S, ¿vale? No ho ha detectat el CleanMyMac.
No, és pitjor que això. És un Electron, em sembla.
Bueno, pues pitjor.
És web. per darrere.
O tinc una altra aplicació que es diu CodeMeter, vale? que és com una mena de plugin que tampoc l'ha detectat. Però bueno, he fet els deures perquè tota la resta d'aplicacions les tinc actualitzades a la darrera versió. Vale? La gràcia que té Mac Updater és que, com us dic, pots programar l'escaneig, pots programar com, quan i com fer les actualitzacions. A més, si tu fas, si tu li dones a la I d'una aplicació, tens no només informació de les release notes de l'últim update, vale? I pots fer un report del feedback, on està ubicada realment l'aplicació, el repositori de l'update, la homepage, de la mateixa aplicació, quina versió és, si està per M1, si no està per M1.
Collons.
És brutal. O sigui, la info que et dona és bestial. Vale? Vale, aquí són les dues que estan updated. Vale. Vull dir que té molta informació. La pots actualitzar, pots programar les actualitzacions, repassa no només aplicacions, sinó també altres utilitats de software, com ara plugins, tal. Verifica el code signature, el hash de cada nova versió baixada i fa còpies de seguretat de la versió actual abans de matxacar-la amb la nova i permet fer rollback. Bé. I permet fer rollback. Vale? Mm-hmm. Vull dir que si sou uns fans de les actualitzacions i de tenir governança sobre les mateixes, el Mac Updater és la vostra aplicació.
Està guai.
La versió free no, només permet, em sembla que, fer detecció, permet fer actualitzacions directament des de l'aplicació per provar, que no sé si són 7, 8, 10, i a partir de la 10 la Free només detecta però no t'actualitza res. Té, la versió de pagament té diferents modalitats i diferents preus. Mireu-vos-ho si us interessa, però jo crec que és una de les millors aplicacions que he vist mai per fer actualitzacions de...
I quan fa que la tens? Perquè a mi no em sonava aquesta ahir. Aplicació.
Ah, per parar el guió vaig dir, hòstia, no fem de mossega la poma, tio. Baixa tu, prova, i explica-ho, vale?
Vale.
Però bueno, quan us explico truquis, em baso amb altra gent que ha fet reviews, vale? I aquesta, la review d'aquesta aplicació ja l'havia revisada, l'havia vista, i vaig dir, hòstia, és que controli el hash. Vull dir, que vagi a un repositori que no tinguis que buscar-ho a Google, que sempre
és l'MD5 de la descàrrega, no?
Que miri això. Que et faci un backup de la versió antiga abans de matxacar-la amb la nova i que et permeti fer rollback, jo no conec cap altre. No conec cap altre.
Us dic un altre cop. Lo de l'App Cleaner no té aquesta funció de rollback, però el que elimina t'ho posa a la paperera. És a dir, que si algun dia teniu un problema... i no heu esborrat la paperera, podeu arrossegar un altre cop la icona de la paperera i deixar els arxius on estaven. Us ho dic només per això, del rollback, que se m'acaba de currir.
Vale.
No ens hem posat d'acord, però és curiós, perquè us parlo, ja que estem parlant d'apps, en iOS, òbviament no tenim tanta història com en el Mac, però sí que us recomano una cosa que a mi em va molt bé. Dins dels ajustaments, si us aneu a l'apartat de l'App Store, vale? Molt ràpid, i una cosa tonta. Jo tinc posat lo de les descàrregues automàtiques, és una cosa que ja fa anys que m'oblido de si he actualitzat, si no he actualitzat.
Correcte.
Però la que sí que està molt bé és una opció que està al final, i a vegades no es veu, que es diu desinstal·lar apps no utilitzades. Està molt bé perquè el que fa és que... al cap d'un temps, no sé exactament si són unes setmanes o quan és exactament, però les apps que no utilitzes, l'elimina. L'elimina, però està molt ben implementat perquè al costat de l'aplicació veureu que posa... O sigui, l'app l'elimina, però la icona la deixen a l'Springboard i surt la iconeta d'un núvol. Vale? En aquest sentit, fa igual que les còpies de seguretat, és a dir, que la caixa de la sandbox de l'aplicació la deixa, és a dir, que les dades de l'app estan i només elimina el que és el binari, okay? L'app en si, però les dades les deixa. I això serveix bàsicament doncs, per estalviar espai, però a mi em va molt bé, vale? És un efecte col·lateral, per saber el que no utilitzo ja. Llavors, a vegades sí que tinc carpetes de que estan totes amb la icona aquesta del núvol i això m'està indicant doncs, que fa setmanes que no les faig servir.
Setmanes, és una bona manera... mesos i algunes jo diria que anys.
Sí, sí,
perquè
segur,
com les vaig copiant d'un sistema a un altre...
Ah, exacte. Mm. Sí, sí, de fet aquí veig que tinc jocs que ni deu...
Vigileu amb això, perquè tenim apps que són temporals. Vale? Jo, per exemple, tinc dues apps que les utilitzo sobretot quan fa bon temps. Sí, clar, que són les que em diu, com es diu el pic de la muntanya que estic mirant, que hi ha una aplicació que tu li poses la càmera i et diu, hòstia, allò és el turó de l'home, allò és el no sé què, o allò és la pica d'estats. Eh? I clar, quan ho fa servir, jo que faig excursions a l'estiu, pues, quan si no estic a l'estiu, no. I l'altra, que també va relacionada amb aquesta, és identificar les plantes. Tu fas la foto d'una flor...
Va bé, això, de les plantes? Pues perquè al principi anava dia... com el cul, ara...
Sí, ara, no sé si cada vegada han millorat. Perquè l'altre dia vaig estar a casa de la sogra i em diu... Oh, mira, he plantat això, que ho he agafat, que m'ha crescut en un test, ho he posat així amb remull, ara m'ha crescut més, i no sé què és. Dic, home, que no saps què és, que ho has agafat tu del test? Pues que era una llavor de cirera, una llavor de sí. De què era? No tinc ni idea. Dic, espera. Tomàs, con su iPhone, te va resolver la papereta.
Hombre.
I vaig arribar allà, agafo la foto i diu, a veure, et dono tres opcions. Kiwi.
I era un kiwi?
No. Cirera.
Vale.
Advocat. Que era un advocat. Vale? O sigui, era un... I ho va identificar perfectament, l'aplicació. Vale?
Està guai.
Si vols quedar bé davant de la sogra...
Mola. Doncs mira, va bé que anem parlant.
Ho dic perquè generalment nosaltres quedem sempre fatal davant de la sogra. Vull dir que si de tant en tant fem alguna mica d'esforç...
Doncs una opció que passa molt desapercebuda, però està molt bé, d'iOS i en el Mac també hi és, si no recordo mal, és que això ho porta incorporat. Això de reconèixer plantes ho porta incorporat.
No jodes, Manoli.
Sí. Mm-hmm. Si te'n vas a una foto, vale? Sé que això va sortir, crec, que amb iOS 15 i només funcionava si estaves als Estats Units, vale? Però després posaves, em sembla, alguna configuració de l'Apple ID als Estats Units i ja funcionava. Però em sembla que ara ja està disponible aquí. Era un tema legal, no sé què collons era. Però el cas és que, si us aneu, a veure, si trobo una foto d'una planta... Bueno, d'una planta o qualsevol objecte, eh?
Però que has de clicar damunt de l'objecte?
No, has d'anar a una foto, vale? Una foto, i a sota, vale? Surt aquesta iconeta d'aquí.
Una info, no? Una idea.
Una info, però que té com una estrelleta.
A mi no em surt l'estrelleta, cabron.
No, només surt l'estrelleta quan ha reconegut alguna cosa.
Ah, vale.
Vale? Llavors, si apretes la icona de la...
No em surt mai l'estrelleta a mi. No em reconeix res, tio. Ja estic amb un plàtan o amb una taronja.
Vale, pues, és possible que hagueu de posar això que us dic de que esteu als Estats Units, però jo juraria 99% que això ja està disponible aquí, eh?
No.
Vale? Jo juraria que està disponible aquí. Però en qualsevol cas, mireu això, el tema aquest, si no us ho posaré en els show notes. Em sembla que havies de posar, no sé si la data o el calendari que estàs als Estats Units, o no recordo exactament, eh? Però un insecte, per exemple, fins i tot, ara aquí tinc una foto d'un insecte, i està superbé, perquè, per exemple, aquí tinc un insecte, no? I et diu possibles resultats. I et diu quin insecte és... diu quina planta és, a vegades s'equivoca, però està superbé aquesta opció. Si Tomàs, si no et surt, és pel tema aquest que tinc dels Estats Units, però jo juraria que no cal. Es diu, ara ho miro, aviam, no sé si era... Bueno, és un tema d'intel·ligència artificial que reconeix coses, no? I una d'elles són plantes, animals...
Aquest és amogat i no el reconeix, no em surt, no res.
Vale, pues, possiblement és perquè... Això no ho havia preparat, però m'ho has recordat. Possiblement, ja et dic, és pel tema aquest dels Estats Units.
Molt bé.
Ara ho torno a mirar, però està superbé, Està superbé perquè, a més, això va enllaçat amb un altre truc, que ja això, els que tingueu Google Fotos o tal, si us aneu a l'app dins de fotos a buscar, allà podeu buscar. Un pont, moto...
Una piscina.
Jo a vegades... És una cosa que faig servir tant, perquè l'altre dia vam parlar d'un, bueno, d'un pastís horrible que em van fer una pastisseria i tal, i dic, hòstia, com me l'ensenyo, no? Vaig buscar pastís i em va sortir.
Pots buscar per data, per indret, per objecte.
És una passada.
Un gat, un pastís, una piscina...
Està superbé, està superbé.
I si teniu identificat les persones amb el vostre contacte, els contactes, també podeu buscar-ho per noms. Si no vaig equivocat,
Sí. Bueno, doncs això, és aquesta iconeta. Aquí tinc una taràntula que vaig veure a Xile fa poc. Vaig tenir molta sort, per cert. I aquí sota em diu el tipus d'insecte que és, Aràcnid.
Molt bé.
Que aquesta es diu l'aranya pollito. És la típica. No, és que vaig descobrir que aquesta és la típica que hi ha aquí a Europa, en els terrats. Això és una taràntula de xilena que no és agressiva.
Vale, em toca a mi?
Sí, et toca a tu.
Tinc dos, però l'última és molt ràpida, vale? I ni l'ensenyaré. Aquesta sí que la vaig intentar ensenyar. A veure si puc, vale? Ok. Jo crec que serà millor que us ensenyi tota la pantalla. Per tant, compartir. Un segon que la minimitzo. Vale, jo no sé com treballeu vosaltres amb els escriptoris del Mac, però jo ara tinc menys dels que em tocaria tenir, perquè quan faig servir Google Chrome amb Riverside, que és el nostre estudi virtual, com és el que tenim ara, minimitzo...
Només fa servir Chrome pel Riverside, oi? Igual que jo.
Ah, no, jo no el faig servir per res més. Sí, perquè jo tinc separat el que és Safari.
Bueno, i pel Google Meet també el faig servir.
Mm.
Perquè amb el Safari em sembla que no et posa a fondo.
Jo faig servir Safari per, diguéssim, l'ecosistema domèstic o la gestió de mossega la poma, vale? Revisar els plugins, el tema de l'aixeta, bueno, el que és més domèstic està a Safari, i tot el que és lúdic està a Firefox. Lúdic o ràdio, vale? Està allà. Però entremig tinc moltes coses. Tinc un escriptori que és que comparteix el correu i el Telegram. ¿Vale? Necessito tenir diversos escritoris per coses meves de la ràdio, ¿vale? Pels programes que gestionen la emissora, pels programes que gestionen les emissions digitals, en fi. Per tant, sempre tinc, en general tinc 6, més o sigui, tinc com pantalles grans compartides o exteses i més 3 o 4 escritoris més. Què passa? Que sovint aquest ordre em balla. Aquest escritori passa aquí, aquest passa allà, o sigui,
sí,
va com
ordena, és un...
Cabron, no me'ls ordenis, no vull que m'ordenis els escritoris, perquè no és que em mogui les finestres a dins d'un escritori, sinó que em mou els escritoris de lloc i jo ja tinc el meu workflow i em despista.
No sé a qui li pot anar bé això, de veritat.
Sí, i a més està configurat així per defecte.
Sí.
¿Vale? Perquè això no us passi, amigos, aquests consells valen dinerots, ja sabeu que ens ho podeu donar... a través de l'aixeta. Per cert, canviar d'escriptoris amb un trackpad són 3 dits a sobre, cap a una banda o cap a una altra. Vale? D'acord? Doncs això, aneu a configuració del sistema, escritori i doc, i desmarqueu l'opció reorganitzar automàticament spaces
en funció
de l'ús més recent. Vale? En aquesta mateixa pantalla d'opcions, configuració del sistema escritori i doc. A part d'aquesta opció, també teniu definir allà quin és el vostre navegador per defecte. ¿Vale? I una altra cosa molt interessant és que en aquesta pantalla, perquè jo ho havia perdut i no sabia on coi, havia anat a parar dintre de les noves configuracions del sistema, és on està on podeu definir els angles actius de la pantalla, que jo ho faig servir molt. Jo, per exemple, si tiro amunt, em surt als diferents escritoris. Si tiro a dalt amunt, a l'esquerra. Si tiro a dalt amunt, a la dreta, em surten les notificacions. Si tiro a baix, em surten les aplicacions.
Home.
I si tiro aquí, em surt... que em surt? Bueno, aquí no ho tinc, però em sortirien els...
Però això són lo de les hot corners?
Sí.
Oh, vale.
Angles actius a la pantalla.
Sí, angles actius. Un truc amb el tema de les hot corners, aquestes, angles actius. Sí, quina traducció. En el menú de les hot corners, de les esquines actives aquestes...
Cantonades.
De les cantonades, podeu seleccionar l'acció que voleu, no? Doncs jo en tinc una que és a la dreta, la tinc. A més, és curiós perquè això a vegades quan ho parlo amb un amic coincidim amb les accions, sense posar-nos d'acord, és curiós.
A les accions o a on les teniu ubicades?
A on les tenim ubicades, perdó. Mm-hmm. Doncs jo...
O sigui que carregueu a la dreta o a l'esquerra.
Sí.
Curiós, curiós.
Jo tinc una opció a baix de tota la dreta, això és irrellevant, però tinc la de bloquejar la pantalla. Clar, això té un problema, no? Doncs que a vegades ho fa sense voler i un engorro. Doncs hi ha un truc que vaig descobrir així un dia sense voler, fa molts anys ja, que és que quan selecciones l'acció de lo que vols fer dins de la hot corner, vale, cadascuna, si prems una tecla del teclat, per exemple, el command, s'activarà amb el command apretat.
Sí, vale? Command, ratolí a la cantonada.
Ah, exacte.
I si no apliques, perdó,
no fa res.
Si no prems el command, per molt que vagis a la cantonada,
command
no fa res.
Command de l'alt o un altre.
Hòstia, això és, sí. Això és super...
Això és brutal.
És molt brutal, però a més és ultra desconegut, tio.
Sí, és una cosa que... Però ja et dic, mentre esteu seleccionant l'opció, si apreteu una tecla de modificació, us sortirà amb... es configurarà amb aquella tecla. És a dir, que quan fas la hot corner, si no tens aquella tecla de modificació, no succeirà.
Molt bé.
Està molt bé, eh?
Vale.
Tens I ara algun... mateix, en directe, vaig a repassar si ho diu en algun lloc. Perquè a vegades saps què passa? Uh-huh. Que no fem cas a algunes coses i en lletra petita explica algun truc a vegades. I com que no ho he llegit mai, ara ho vaig a mirar. A veure si
tens més truquis d'iOS o acabo amb l'últim meu de macOS?
Jo tinc un parell, sí.
Vale, pues tira'ls, perquè vull acabar amb aquest i si voleu passem a les... O digues un, digue el meu últim, tu tanques amb l'últim i anem a les propostes, que hem d'avançar, que si no...
Sí, el tema de les fotos, només recordar-vos que teniu una cosa que fa molts anys que existeix també, que són els àlbums compartits d'iCloud. No em dóna temps d'explicar-vos, però bàsicament una cosa important és que no ocupen espai d'iCloud, o sigui que està molt bé, fins i tot hi ha gent que les fa servir per còpies de seguretat i tal. I és una, està molt bé perquè pots compartir els àlbums amb gent i és una forma privada, no? O sigui, els que no tingueu Instagram i aquestes històries...
I no ocupa espai en local, no?
I no ocupa espai a l'iCloud.
En tots els locals no ocupa espai a l'iCloud.
Ah, exacte. El teu iCloud no t'ocupa espai, però es redueixen...
A veure, si l'usuari 1 comparteix les seves fotografies, usuari 1, Apple ID 1, ¿vale?
Sí.
Comparteix les seves fotos.
Mm-hmm.
Òbviament, aquestes ocupen espai en el seu local i, si ho té replicat a l'iCloud, en el seu iCloud.
Ah, esclar.
Però si les comparteix amb tu, no vol dir que aquelles fotos compartides es descarreguin ni en el teu iCloud ni en el teu local. Senzillament tens el thumbnail al qual fa referència la foto que té l'altre.
Sí, exacte. Està molt bé, a més, perquè si l'Apple ID 1 no té iCloud Plus, és a dir, que no paga, no paga ni els 99 cèntims al mes pels 50 gigas, també ho pot fer. Mm. Vale?
Ah, està bé.
I és una manera de tenir una còpia de seguretat.
O espai compartit més aprofitat.
Sí, i de fet, fins i tot l'àlbum compartit pot ser web, és a dir, pots generar un enllaç, perquè per exemple, per una boda, no? Per compartir les fotos amb la gent i tal. I és una manera bastant privada de fer-ho, perquè en un moment donat li dius que no vols compartir-lo més i s'acabó.
Vale.
Una altra opció d'iCloud que està molt bé i que és molt ràpida i que poca gent la fa servir, dins de les preferències d'iCloud teniu una forma molt fàcil de gestionar adreces de correu efímeres. Vale? Feu servir, està molt bé. Dins de l'Apple ID hi ha un lloc que posa ocultar correu electrònic i, a més, és molt amigable. Va molt bé per quan vas a una botiga física, fins i tot, i et diuen... Jo fins ara deia, no, el correu electrònic no te'l dono, no? I a vegades et foten una cara com, quin tio més raro. No te'l vull donar. Doncs allà mateix pots crear una adreça de correu i està molt bé perquè no està vinculat a un servei online. No té per què. Vale? En un servei online també, t'ho fa, de fet, des del propi Safari ja t'ho suggereix, però hòstia, vas a una botiga, el que sigui, sí, vale, dono el meu correu, pam. Te'n crees un allà mateix i li dius. I a més són paraules random, però no molt estranyes, és a dir, que passa una mica desapercebut. Feu servir, perquè està molt bé. I sí, quan et vols donar de baixa, elimines el correu i t'oblides d'un subscribe i d'històries. Està molt bé aquesta opció.
Clar, jo tinc compte de correu pròpia i puc crear subcomptes, totes les que vulgui. ¿Vale? Això em permet...
I el Gmail també ho té.
Sí, això que... també, el que passa que la gent no ho utilitza. Sí. Però bueno, jo ho faig amb el meu propi i em va genial perquè el que faig és utilitzar una combinació de servei amb el que em demana el correu i el correu meu, el, diguéssim, el nom d'usuari. ¿Vale? Faig un mix.
Sí.
Què em permet això? Em permet això que quan després m'arribi spam, perquè a vegades l'spam no t'arriba directe d'aquest servei, t'arriba d'un tercer.
Sí.
Això vol dir que aquest servei ha compartit el correu que tu vas donar amb un tercer. Està,
sí, així saps qui ha sigut el cabró.
Vale? Sí, sí.
Diu, està molt bé,
tu
també.
Tu has sido el hijo de puta, ¿vale?
Sí.
I es detecta així, ¿vale? Sí, sí. Vale, està ja d'iCloud, alguna cosa més o tiro jo la meva?
Tira.
Vale, la meva és molt senzilla, ara no comparteixo pantalla ni res. És un truqui, sobretot si us passa com a nosaltres, en Magma i a mi, que acostumem a haver de donar suport voluntari o involuntari a tercers. De, no em va aquesta opció de l'iPhone. Sí. El Mac... A mi m'ha passat i m'he hagut de menjar amb patates, perquè com he sigut el primer evangelista de Macs i molts amics meus s'han passat a Mac...
Jo fa temps que ja no recomano Mac, eh?
Res, sí, sí.
Els collons.
Exacte,
continua amb el teu PC.
Sí, continua i siguis feliç. Però, a mesura que puguis. Però, si ho has
a
fet...
A més, és doble, eh? Perquè quan et pregunta, no, jo només...
Sí, i a més, una cosa. Si tu li aconselles a algú el que aprecies de veritat, que es passi a Mac i ho fa... El càrrec de consciència dura tota la vida fins a la teva, en el teu últim minut vital, ¿vale? Te'n pots desempallegar, perquè vas ser tu, cabron, qui vas aconsellar a l'altra persona que es passés.
Sí, jo ja vaig aprendre que no.
I a partir d'aquest moment ets el puto sat, d'allò. Bueno, és igual.
Sí, totalment.
No anava per aquí el que us volia comentar. Si us passa això, i a mi em passa moltes vegades, i el Magma ni te cuento, que sapigueu que si teniu iOS, iPadOS o macOS, una forma molt senzilla d'estar en contacte amb aquestes persones i accedir al seu escritori o compartir escritori és FaceTime. Vale? Només que us connecteu per FaceTime, ni telèfon, ni res, ni passa l'Apple ID. No, FaceTime, amb aquella persona, punto. I una vegada estàs connectat amb FaceTime, veureu una icona a baix... Que surt una persona a una pantalla amb una personeta al costat. Si li doneu aquí, aquella persona que s'està comunicant amb tu en FaceTime compartirà la seva pantalla de l'iPhone,
sí, està molt bé.
De l'iPad o del... I així...
Que del Mac fa bastant que existeix, però de iOS fa un parell o tres de versions i
sí,
va molt bé.
Però compartir pantalla, que és una opció molt bona que tenen els Mac, requereix que tu coneixis de l'altre com a mínim l'Apple ID, perquè a vegades amb el correu falla, i és una mica... És liós, perquè...
Sí, és liós.
A més, li poses, ha de com trucar, si no sé què, tu has de tenir la pantalla... És una mica liós. En canvi, en FaceTime, tota aquesta parafernàlia s'evita, li dones el botó, comparteixes amb qui t'està trucant i pa'lante.
Sí.
Valens, pues, tens algun altre tu més?
Sí, volia que miressis ara en directe una configuració a veure si és això. Perquè ves ajustaments en l'iPhone, eh?
Ahí voy.
Sí. Sota de general posa Siri buscar a la quarta o la cinquena opció. Siri buscar.
No.
No, a dins de general no, eh? Sota de general.
Ah, perdona.
Sí.
Ah, sí.
Centre de control, no sé què. Siri buscar. Vale, tens activada a sota, fes scroll abans de les apps, un lloc que posa contingut d'Apple, que diu mostrar en consultar i mostrar en Spotlight.
Ah, sí. Bueno, aquí es diu mostrar les consultes o mostrar l'Spotlight dins de l'apartat contingut d'Apple.
I les tens activades, les dues?
Sí.
Doncs, en teoria, amb això t'hauria d'ensenyar la I aquesta amb estrelletes, eh?
No.
Vale, doncs ja mirarem, però en teoria amb això t'hauria de sortir.
No.
Pues no ho sé, no et puc ajudar.
Vale, nois, pues, ja estem, no?, de consells avui truquis. Vaya dia, ens hem deixat anar. Els que sou d'Apple i com fa mesos o anys que no parlem d'això, avui hem tingut una sessió plenària, doncs, hòstia, doneu-nos feedback a Telegram o a Mastodon, vale? O per correu.
Feedback, si agrada, en podem fer una altra.
Sí, sí, perquè teníem, jo tenia una mica de mono, eh? Anava, ja feia dies que tenia en el cap preparar cosetes.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Vale, doncs, si us sembla, anem corrents cap a les propostes, d'acord?
Vinga.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Valents, tenim propostes, mosseguis, avui tenim unes quantes i és que tenim... Avui és un dia dens, eh? Avui tenim un programa dens perquè a més de les propostes, algunes jo les he provades i comentem. Vale, tiro. L'Albert Macedo diu... Macedo? És que a vegades ho veig malament, eh? Sí, Macedo. Diu, han creat una imatge personalitzada de Windows 11 anomenada Tiny 11. Que només inclou el programari necessari. Li treuen tota la merda de programes que ningú vol, pa. Dissenyat per funcionar amb pocs recursos, amb ordinadors antics, amb poca RAM, i es pot instal·lar tot i no tenir els requisits mínims que demana Microsoft, com el famós TPM per la versió sencera de Windows 11. Diu, jo l'he provat a l'ordinador que tinc, a la tele, on només el faig servir...
Com a la tele? Ah, sí?
Té un ordinadoret que el connecta a la tele.
Ah, vale. Pensava que havia servir... instal·lat Windows a una tele, m'estava flipant.
No. El té connectat a la tele i el fa servir com vale. Igual és una capseta d'aquestes típiques, com un Apple TV amb Windows. Òbviament no és el sistema operatiu... Ah, diu que el tenen... El fa servir per tenir un navegador connectat a la tele, diu, va molt bé, va molt ràpid. Va perfecte, tot i que no és el més ràpid. Òbviament no és un sistema operatiu complet per utilitzar-ho com a ordinador principal, perquè mai se sap que li han pogut ficar en aquesta imatge, però cal instal·lar, però per instal·lar en màquines antigues o màquines virtuals penso que és una bona opció i, a més, pels més desconfiats podeu comprovar que aquesta imatge ha estat escanejada i no conté virus.
Ah, perquè no és oficial de Microsoft. Vale.
No.
Vale.
No sé si tu vols llegir...
Però que és gratis, Windows?
No. No ho sé. Bueno, no sé, jo no sé. Hi ha el Windows
perquè amb el tema de la llicència aquí no sé com serà.
No ho sé, mira, jo tinc el Windows de la feina, ¿vale? Amb l'ordinador de la feina, per tant, no sé el que val un Windows. Jo tinc allò que l'obro a les 9 i a les 6 el tanco i no quiero volver a ver en mi puta vida.
Un consell amb el tema aquest, els que vulgueu, per el que sigui, jo vaig tenir que fer un cop i no em va agradar, però bueno, comprar un Windows... Hi ha, per Amazon i alguns llocs més, pots comprar llicències molt barates a OEM. Vale, que són, no sé com s'ho foten, però són com unes llicències que no han utilitzat en ordinadors que ho porten de fàbrica o no sé què. O sigui que si busqueu Windows OEM i per internet podeu comprar-lo barat. Jo ho vaig tenir que fer un cop.
Ok. Vale. Tiro. En Josep Pagès ens parla d'una sèrie que es diu Hola, us recomano la sèrie We Are Lady Parts a Filmin. És una comèdia musical que segueix un grup de dones musulmanes que formen una banda de punk rock anomenada Lady Parts. Diu, la sèrie explora temes com la identitat, la religió, la cultura i el feminisme d'una manera divertida i innovadora. La música és excel·lent i les actuacions increïbles. La sèrie trenca els clàssics estereotips i les expectatives que s'entenen de les dones musulmanes. És fresca, divertida i amb un gran missatge positiu. Pues, està xulo. Per donar-li un cop d'ull. Parlant de Mart, del planeta Mart, en Sinner Boff ens diu, si voleu escoltar el Kim Stanley Robinson és l'autor de la trilogia de Mart, els famosos llibres de ciència-ficció. Diu, el teniu en una entrevista al podcast Seldon Crisis. Vale? En Joan Betbessé ens recomana una altra sèrie, en aquest cas també de música, i està en Amazon Prime, i es diu Daisy Jones and the Six. És un grup dels anys 70, crec que neix a New York, i va tenir una vida efímera però intensa, i està interessant. ¿Vale? Tens mute.
No, dic que un moment que acabo de trobar una altra cosa. Tu tens el telèfon en català.
Yes.
Per això no et funciona.
Faltaria
això.
Plus.
Per això no et funciona.
Cal que l'has de tenir en anglès perquè em funcioni.
En anglès o en castellà, sí.
Ah, amigo.
Bueno, que ho sapigueu que és per això. Si tens el lock-up i estàs a Espanya, si no el tens en castellà o en anglès, no funciona. No sé per
què. Molt malament, molt discriminatori.
Sí.
Vale, pues, no per això deixaré tenir l'iPhone en català.
Per curiositat, després proves i m'ho dius. El poses un moment en anglès o en castellà i m'ho dius, a veure.
Ok, t'ho dic. Hòstia, això no ho he apuntat. Bueno, ho diré perquè no sé qui ho ha dit, però no, ara, no, jo pensava que ho havia apuntat i veig que com si s'hagués esborrat. Bueno, segueixo. Això, parlant de música, en Sinnerbof, si tens la teua música i estàs fart de que Apple et vulgui vendre música en streaming, que ni t'importa ni t'interessa, baixa't l'aplicació Doppler MP3 and Flag Player. Aquesta app serveix per reproduir música offline, alhora, música offline al teu dispositiu. Pot accedir a les cançons d'Apple Music o accedir a cançons que tinguis al Mac o al núvol o accessibles per Wi-Fi. O punts suspensius, que és altres llocs on pots obtenir música de por ahí.
Hòstia, Tomàs, m'acabo d'adonar que jo estic veient també les notes i que Apple ha incorporat el cursor. Veig el teu cursor en les notes. Està guai.
Ah, això és nou. Sí, sí.
Sí, no m'havia fixat.
En temps real, vols dir, mentre jo el Mac el vas veient. Sí, sí, ah, perfecte, perquè això quan estem treballant sobre un document de notes conjunt, doncs sempre va bé.
I ara aquí se'n riuran, perquè això el Google Docs fa mil anys que ho té.
Bueno, i ja té segur que del segle XIX, però bueno, que sí. Vale. Que em diria aquell que no ho volem esmentar. Bueno, total. Una oferta de streaming, va, que ens porten birres. Diu, si algú dels presents es vol donar d'alta al nou servei de Sky Showtime, alerta, feu l'alta a través de la seva web, no l'app, la seva web, on tindreu un 50% de descompte vitalici. Sobretot no ho feu a través de l'App Store. Aquesta oferta es manté activa fins o ha de ser feta abans del 24 d'abril. Vale.
Aquí, disclaimer, 50, és a dir, no és que mantinguin el preu d'ara, que ja amb això han fet una mica de... No, tampoc
posin exactament... Posin el preu que posin, pagaràs la meitat.
Però que hi ha molta gent que s'ha pensat que serà 2,99 o 1, no sé quan val.
Sí,
no,
jo també
no,
ho havia
no,
pensat
no.
Així.
Si demà ho pugen a 100 euros, hauràs de pagar 50. No és com allò de l'HBO Max, que em sembla que sí que van... Em sembla que sí que era un preu sempre,
Correcte.
És el 50% de lo que valgui en aquell moment.
De la tarifa que tinguin en aquell
Cuidao.
Moment.
No sé si amb això han fet publicitat enganyosa.
Jo ho havia entès al revés.
Perquè molta gent va entendre això.
Uh-huh. Sí, sí. Vale. Abans d'entrar amb aquesta proposta que també he provat, us vull parlar d'una altra. És un navegador que es diu Vivaldi, vale?
Sí.
Vivaldi és un navegador que va fer la gent... Vivaldi?
D'Òpera, sí? Els d'Òpera, no?
Sí, correcte.
Els d'Òpera van fer, no sé per què,
Òpera la va adquirir no sé qui, aleshores la línia, diguéssim, evolutiva en els fundadors o amb un dels fundadors no li va agradar, diguéssim, el pla de negoci.
Sí, algo així, sí.
I va dir, pues me voy. Va marxar. Opera estava molt bé, al principi. Després no sé què va passar. Després no sé què va passar. Doncs aquest senyor, amb la seva filosofia, que és més open source, més oberta, més de no permetre publicitat, més de garantir la no intrusió, i amb un afegit, que és que el navegador sigui, en essència, l'accés a molts recursos del teu dia a dia, ¿vale? Ha creat Vivaldi. Jo me l'he descarregat, he començat a provar-la. Està molt bé. Perquè integra correu, integra calendari, com si fossin pestanyes d'un navegador, ¿vale? pot fer servir els teus proveïdors de correu habitual,
sí.
O et permet a través de Vivaldi crear-te una compte de correu, que jo penso que està força bé. Té també tota la part social. Vivaldi té un servidor, una instància de Mastodon, i et pots donar d'alta utilitzant les credencials. O sigui, si tu vols fer servir si tu dones d'alta a Vivaldi, típic servei perquè es puguin coordinar amb diferents navegadors de Vivaldi que tingui repartit amb diferents dispositius les contrasenyes, els logins, les pestanyes, bueno, el que sigui, aquella mateixa alta, amb el teu correu i amb el teu
sí,
usuari.
Sí, la teva ID de Vivaldi.
La teva ID de Vivaldi, la pots fer servir per donar-te d'alta com dintre del seu propi servidor, instància de Mastodon.
Vale.
Vale? O sigui que està bé. I si realment és honest i si realment es manté aquesta filosofia de no... de ser un navegador no intrusiu, hòstia, pues val la pena, jo li donaria un cop d'ull. Jo me l'he instal·lat, he estat provant, m'he donat d'alta amb una compte de correu, he mirat com funcionava allò de la seva instància de Mastodon, d'usuari de Mastodon, i hòstia, és molt... A mi em resoldria molt la papereta, perquè tinc diversos navegadors, tinc diferents serveis amb altres aplicacions, i d'aquesta manera, sí. És que a més el correu que he vist, el que he vist de correu, està força bé, té tags, té colors, té filtres, vull dir, no sé, m'agrada, vale? Vale. Més, en Rup ens parla d'un servei de transcripció, diu, alerta que Softcatalà, garantia de qualitat, ha tret un nou servei de transcripció d'àudio i vídeo en català. Proveu-lo. O sigui que aquest podcast, per exemple, es podria transcriure gràcies al software.
Hòstia, podríem connectar-lo amb si tenen app i tal.
No he mirat, però només he mirat que sí, que realment estava dintre, diguéssim, de l'offering de Softcatalà.
Aquest sóc jo.
Ah, vale, però abans deixa'm que digui l'últim i et passo perquè concloguis tu, vale? Sí. És que m'ha agradat molt, tio. M'ha agradat molt. Perquè jo sóc molt anti-chat i, per tant, jo anar a chat GPT, entrar a buscar una navegador, tal, se'm feia molt, molt coll avall. Vale?
L'altre dia vaig provar el de Microsoft i és millor que el chat GPT.
Bueno, el de Microsoft no és el chat GPT?
No.
Sí, el chat GPT és de Microsoft. Està dintre de Bing. Sí, 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 crec que sí, eh? No sé quina versió de ChatGPT, però sí.
Com es diuen els d'OpenAI? O sigui,
ChatGPT,
Exacte.
No és el mateix?
No és el mateix. Microsoft va fer una inversió en OpenAI. Van fer una inversió és de l'Elon? No sé de qui era l'empresa.
No, Elon Musk té una petita participació. Vale. És d'OpenAI.
Però a Microsoft... ha fet la seva versió que està basada en ells, no? Però no és la mateixa, no és la mateixa.
Jo crec que tu
la de Bing
superior.
No és la mateixa que la de... Sí, segons es deia, era com una versió 4, però amb algun... no se sap exactament, però sí que els he provat els dos. Hòstia, el de Microsoft està molt bé. A més, fa cerques en temps real a internet, està guai.
Doncs jo m'he descarregat una utilitat, que es la va recomanar en Rafael Jesús, que es diu MacGPT. MacGPT, que és una app que s'instal·la en el Mac, que apareix a dalt a la barra superior, vale? I que funciona... Esclar, i des d'allà la invoques, i per tant va directa. Vale? I l'ha estat fent servir per anar construint un diàleg d'una utilitat, d'un servei d'AWS que es diu Outpost. Vale? Que serveix per estendre la xarxa a un premis. No vull entrar en detalls de lo que és. Però l'he volgut... Com és un servei, és una cosa com molt especial, molt específica, és un servei d'Amazon, és un servei complexa, que té diverses variants d'instal·lació, que té una política de preus on juguen molts elements. M'ha permès testejar... com de precís i era, vale? Tot en català, eh? I, hòstia, li haig de donar un 10, perquè ho ha fet superbé. Aquest MacGPT està basat en la versió de chat GPT del 13 de febrer, vale? I és molt útil perquè la tens molt a mà. O sigui, tu és tirar amunt, donar-li el botonet de la icona a la barra superior de MacGPT i escriure. Pum, 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 pum. I tens tot el tracking, tens el tracking recordat. És un històric.
Atenció amb el tema. Des de que hi ha aquest auge, aquesta popularitat del ChatGPT, estan començant a sortir malwares i estafes amb aquest tema, o sigui que sí. no us instal·leu qualsevol cosa, mireu no, abans perquè s'estan aprofitant.
Sí, però aquesta aplicació està a l'App Store de Mac, a la Mac App Store. Vale. I el seu desenvolupador es diu Jordi. Li donem un marge de confiança. Vale?
Vale,
no, fora bromes. És en Jordi Bruin, que és un developer que ha fet diverses coses, ja ha fet altres aplicacions. Mm. Jo no el conec molt, però veig que té una experiència bastant gran. Viu a Holanda, a Amsterdam, i l'hem convidat a que vingui a Mossega la Poma. O sigui que si és un... No, vamos, que segur que no és un faker, eh? Però bueno.
Sí.
Vale. Dit això, l'última, tira tu.
A l'última. Bueno, us he dit abans això de la via ferrata i tal. S'acaba d'estrenar un documental que es diu El Alpinista, que jo l'he vist a Amazon Prime, però em sembla que està en algun altre lloc, es diu El Alpinista. I és un documental sobre un xaval que es diu Marc André, que amb 25 anys doncs, escala sense corda per tot el món. Us el recomano si us agrada el tema outdoor o si us agrada la natura en general, alpinista. Està molt bé, està molt bé el documental, mireu-lo. Us el recomano i és curtet.
Molt bé, nois. Doncs res, hem arribat al final del programa. Vaya palique, tio, avui.
Que bé, que bé. Recordando los viejos tiempos.
Si no esteu molt cansats, doncs millor. Moltes gràcies a tots els que ens heu seguit fins aquí. Tanco saludant en Josep Maria Bernacho, ¿vale? Que diu, m'he connectat una estona però me'n vaig a veure vaques, apa, fins la pròxima. està pagès el Josep Maria, saps? I necessita...
Sí, sí.
No pot estar pel YouTube.
Digueu-lo si voleu la segona entrega d'aquest programa.
Que no serà cada setmana, eh? Vull dir, ho anirem preparant, però jo no sé, jo crec que de tant en tant posar-nos al dia una mica d'opcions, coses...
Sí, està bé.
Jo crec que té un plus si podem compartir pantalla i fer una mica demo, com hem fet avui, ja ens ho dieu, però sí, doneu-nos feedback, sobretot via Mastodon o via Telegram, vale?
Molt bé.
I la setmana que ve recuperem format.
Tomàs, prova lo de l'idioma i em diu si funciona o no.
Sí.
Tinc curiositat.
Tinc una call ara de feina.
Després,
si després. Després ho miro, vale?
Vinga.
Vinga, adeu a tots.
Ciao.
Adeu.